L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 16 de març, destacarem... L'auditoria de la cooperativa de l'Aldea revela males praxis de la gerència, però resol que és viable i se'n pot sortir. L'exgerent de la cooperativa de l'Aldea es defensa i anuncia accions legals contra el portaveu dels afectats. L'impost de béns immobles a Santa Bàrbara s'augmentarà el 13%. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar inclòs en el consens pel projecte Zèfir. Aquestes i d'altres notícies, ara, al nostre informatiu. Obrim el nostre informatiu a l'Aldea, ja que l'auditoria de la cooperativa de l'Aldea revela males praxis de la gerència, però resol que és viable i se'n pot sortir. Ens amplia l'informació des de Antena Aldaia, Seto Gallego.
L'Associació d'Afectats pel Bloqueig dels Comptes de la Cooperativa de l'Aldea s'ha reunit amb els afectats pel bloqueig per transmetre les informacions que els ha transmès aquest matí el Departament d'Economia de la Generalitat. Falsetat documental i un greu forat econòmic han fet perdre els nervis als assistents que veuen cada cop més lluny la recuperació total dels seus estalvis.
Jo ja em sento defensada. Quina és la resposta que està donant ara? Em sento defensada. Perquè esteu dient que la cosa està negra.
A veure, avui volen informar d'això, senyora, avui volen informar d'això.
Fins ara no es va poder, fins ara.
A veure, la informació jo he puntat en detall i en papers de lo que ens ha informat la Generalitat.
29 de març, nova assemblea, i 30 de març, junta amb tots els socis de la cooperativa i la junta rectora. Casualment, l'últim dia del mes en què la cooperativa ho presenta solució al conflicte o arribarà el temut concurs de creadors.
Gràcies, Seto. Per la seva banda, l'exgerent de la cooperativa de l'Aldea, Daniel Ferrer, va assegurar en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que presentarà una querella per injúries i calúmnies contra el president de l'Associació d'Afectats de la Secció de Crèdit, Ramon Carles, per haver parlat de l'emissió de factures falses durant la seva gerència. Daniel Ferrer.
Més vull manifestar que jo prendré accions legals contra este senyor, contra Ramon Carles, per injúries i calúmnies. I ahir donar les ordres als meus abogats. Més, tinc que afegir que el dia 30 d'este mes de març, en l'Assemblea General de la Cooperativa, me presentaré i com a soci exposaré este i tots els temes que fan referència a la meva persona com a gerent de la cooperativa.
Davant de les pressions que ha dit que està rebent a l'Aldea, Ferrer ha decidit assistir a l'Assemblea General del proper 30 de març i donar les explicacions pertinents.
Ells diuen que ja he fet factures falses, per tant, la cooperativa tots els anys té una auditoria de comptes, obligada per ser una secció de crèdit i per llei. No dic res més, jo. La persona que acuse, que ho prove, o si no és que s'atengui les conseqüències. D'acord? Jo estava, que queda clar el perquè, Daniel Ferrer, he tingut pressions, amenaces, pintades, jo simplement he anat per la legalitat. Quan jo he tingut amenaces de gent, jo tot això ho he tirat jo per mig dels Mossos Quadres i he fet les respectives denúncies. Jo he anat sempre per la legalitat, però jo no em puc aguantar més la pressió que tinc en aquest poble, perquè la gent se pensa que jo sóc culpable perquè no me manifesto.
Ferrer també va lamentar el paper de la directora de l'Institut Català de Crèdit, Divina Alzinet, com a instructora de la crisi de la secció de crèdit de l'Aldea.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que l'impost de béns immobles a Santa Bàrbara s'augmentarà el 13%. L'equip de govern planer havia previst un augment solament del 3%. L'alcalde troba injusta i injustificada per al seu municipi l'obligació marcada per l'Estat d'augmentar unilateralment el 10%. Josep Roig.
Finalitzant l'any 2011 i des del govern central s'impulsava un decret llei elaborat pel Consell de Ministres amb el que s'obliga als ajuntaments de l'Estat espanyol a pujar l'impost de béns immobles un 10%, independentment de l'increment que cada municipi hagi fixat en l'aprovació de les seues ordenances fiscals. Els ajuntaments obligats a aplicar aquesta important pujada de l'IBI són aquells que, com el de Santa Bàrbara, van fer la darrera revisió cadastral abans del 2002. Jordi Boronat, alcalde del municipi, recordava que la decisió de revisar el cadastre és dels propis ajuntaments, donant-se la paradoxa de que Santa Bàrbara té una revisió demanada des de l'any 2006 que fins al moment no s'ha atès. Escoltem, Boronat.
Sí, ja feia molts anys, no estava jo d'alcalde, em sembla que Joaquim Martí, s'havia demanat ja una revisió cadastral perquè em sembla que l'última, no vull equivocar, parlo de memòria, era de l'any 92 o 93, vull dir, feia molts anys que no es revisava. I clar, hem de tindre en compte que durant tots aquests últims anys el boom urbanístic que va viure, ja no tan sols Santa Bàrbara, que ens va arribar tard, moltes poblacions, pues, havia canviat la configuració del poble, no? I s'havia rehabilitat molt el poble i tot això no estava actualitzat a nivell de cadastre, no? El que demanàvem era això, una revisió cadastral que mai va arribar, que vam insistir jo després estant d'alcalde també alguna vegada, però que mai va arribar.
Com que l'Ajuntament ja va actualitzar les ordenances fiscals que regulen l'aplicació de les diferents taxes municipals, entre les que s'incluïa l'augment d'un 3% per aquest concepte al 2012, amb la suma del 10% marcat per l'Estat, les planeres i els planers tindrem que acabar patint una pujada total del 13% en l'impost dels béns immobles. Boronat troba injusta la intromissió de l'Estat en aquelles competències que són responsabilitat directa dels municipis.
Clar, això jo com a alcalde ho veig injust, no? Perquè si en definitiva nosaltres ja aprovem les nostres ordenances fiscals i regulem el que han de pagar els nostres contribuents, els planers i les planeres, qui és una administració superior? I això ja hem tingut diverses intromissions durant aquests últims anys per obligar-nos a pagar, no? I una mica la reflexió és esta, no? És una invasió de competències que es fa des d'una administració superior, que ha passat durant aquests últims anys.
Per a Boronat, l'aplicació indiscriminada de l'augment en l'IBI en el cas de Santa Bàrbara és totalment injustificada després de 3 anys de congelació dels impostos, taxis i preus públics al municipi, afirmant que l'objectiu del govern estatal és propiciar un ingrés de calaix a aquells ajuntaments endeutats. No amb una mesura que ells no han estat capaços de prendre, sinó amb una mesura imposada des de fora, deia.
Quin objectiu fa el govern de l'Estat? Pues bueno, com hi ha molts ajuntaments que estan patint tot el tema de la crisi, l'excessiu endeutament, el que fa és fer-los guanyar calaix a través no d'una mesura que ells no són capaços de prendre, sinó d'una mesura que els ve imposada des de fora, no? Qui ha fet els deures durant aquests anys i ha anat actualitzant els impostos si ho necessitava i qui no, pues no els actualitzava, hi ha prou maduresa democràtica com perquè això ho hagi tirat endavant, no? Jo penso que la imposició a tots els municipis de l'Estat és injusta, i és injusta sobretot a Santa Bàrbara, perquè hem tingut congelats els impostos durant aquests 3 anys, que nosaltres hem gastat pel que ingressàvem i per les subvencions que hem rebut, no m'ha estirat més el braç que la màniga.
L'alcalde Planer reconeixia, això sí, que enguany s'ha hagut de revisar moltes taxes municipals per mantenir l'equilibri pressupostari al municipi, però en el cas de l'IBI el 3% que es tenia prevista aplicar era suficient, sobretot en un moment dia tan complicat econòmicament per a moltes famílies.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, inclòs en el consens pel projecte Zèfir, l'aprovació d'una moció amb el suport de Convergència i Unió, Partit Popular, Partit dels Socialistes de Catalunya i Iniciativa per Catalunya, els Verds, fa possible que s'hagi de comptar amb el vistiplau de l'Ajuntament, el qual ja ha manifestat la seva oposició per impulsar el projecte Zèfir davant de la costa de l'Ametlla de Mar. Esquerra Republicana de Catalunya va votar en contra al demanar també que es comptés amb l'opinió de les plataformes del territori. Francesc Callau.
El ple del Parlament de Catalunya va debatre aquest dijous a la tarda una moció de Convergència i Unió perquè elabori un pla de l'energia i el canvi climàtic i consensuï les actuacions relatives al projecte Zèfir Test Station. La moció també demana al govern que impulsi les actuacions necessàries per executar la plataforma marítima experimental del projecte Zèfir amb el consens de les administracions competents i també s'hi inclouen les locals després de transaccionar la moció d'acord amb el Partit Popular, el Partit Socialista de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds. Esquerra Republicana va votar en contra d'aquest punt demanant que el consens també es demanés a les plataformes del territori. Solidaritat Catalana per la Independència s'hi va abstenir. La coordinadora antiparc eòlic de l'Ametlla de Mar ha valorat positivament el fet d'haver aconseguit incloure les administracions locals en el consens si finalment s'ha de fer el centre. Maite Puell, portaveu de la coordinadora.
El resultat de la votació d'ahir, doncs, des de la coordinadora ens sembla del tot correcte. De fet, més que la votació, el que hem de tenir en compte és que s'ha canviat de nou la paraula competents per local i això suposa que l'Ametlla de Mar, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar en si, torni a tenir vot i paraula i es requereixi del seu consens per a posar el projecte Zèfir a l'Ametlla de Mar.
Per la seva part i pel que fa als partits polítics, Convergència i Unió també s'ha mostrat satisfet per haver pogut aconseguir que s'inclogués l'Ajuntament en el consens, el qual ha recordat que ja s'ha manifestat contrari. Rubén Lallana.
Ens congratula doncs, que l'esforç que ha fet l'alcalde principalment, però també l'equip de govern, amb els nostres, diputats i el grup parlamentari en si, de poder incloure dins d'aquesta moció plantejada una esmena que parlés sobre el consens amb l'administració local, és a dir, que de dur a terme este projecte Zèfir, doncs plantegés el consens amb l'administració local i principalment amb l'Ajuntament de Lledamar com a municipi afectat, no? Per tant, ens congratula que el nostre treball hagi produït fruit.
Per la seva part, el Partit Popular també ha valorat la feina dels seus parlamentaris perquè es pogués complir amb el seu compromís amb la coordinadora, Marta Font.
Ahir vam veure que per la nostra part esta moció va ser acceptada juntament amb el suport d'Iniciativa, PSC i Convergència i Unió. Per la nostra banda vam moure els fils que feien falta per tal de que la nostra esmena fos escoltada, així ens vam comprometre davant de la coordinadora i així ha sigut, donar les gràcies a la diputada i a seguir endavant amb la lluita.
Esquerra Republicana de Catalunya ha lamentat que només fossin ells els que votessin en contra de la moció i ha parlat d'ocasió perduda. Jordi Gasani.
Bé, doncs ahir al Parlament se va perdre una oportunitat d'enviar un missatge clar al govern de que no es volia el projecte experimental Zèfir a l'Ametlla de Mar. Esquerra va ser coherent i va recolzar, com havia fet fins ara, el que ha sortit des del territori i va votar en el mateix sentit que es va votar a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i va votar en el mateix sentit que es va votar al Consell Comarcal del Baix Ebre. Va votar no a impulsar la plataforma experimental.
Per últim, el Partit dels Socialistes de Catalunya ha demanat que la Generalitat respecti el que es va aprovar al Parlament. Antonio Espuny.
I ja sabem quina és l'opinió del nostre Ajuntament i de tots els grups que allí estem, i també sabeu l'opinió del Consell Comarcal quan va recolzar la moció que es va presentar des de l'Ajuntament rebutjant la instal·lació d'aquest parc de Zèfir. Ara esperem que el grup de Convergència i Unió, el grup que està governant, tingui present aquesta moció, la respecti i tingui present sobretot la voluntat del poble de l'Ametlla de Mar.
El grup parlamentari de Convergència i Unió, que és qui va presentar la moció original, va lamentar que, tot i incloure totes les peticions de tots els partits polítics en la moció, inclòs Esquerra Republicana de Catalunya, finalment i a última hora Esquerra es desprengés del consens demanant que es tingués en compte també l'opinió de les plataformes del territori.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Generalitat ha captat 6,6 milions d'euros en inversions industrials al Camp i l'Ebre en els últims 2 anys. Es tracta de 3 projectes que han propiciat la creació de 29 llocs de treball i el manteniment de 130 més corresponents a les empreses Bayer Polimeros, Societat Limitada, Agustín Roig, Societat Anònima i Henkel Bautechnik. Així ho va anunciar el director general d'Indústria de la Generalitat, Joan Sureda, qui va destacar que l'any 2011 les exportacions a la demarcació de Tarragona van créixer un 39,6%, l'índex més elevat de tot Catalunya. Joan Sureda.
Les exportacions tarragonines han tingut un benífic comportament l'any 2011. Han crescut a prop de quasi el 40%, el 39,6% ha sigut el creixement de les exportacions tarragonines l'any 2011 versus el 2010. Excel·lent, ha sigut la tassa de creixement més alta de Catalunya.
En conjunt, els anys 2010 i 2011, l'Agència per a la Competitivitat de la Empresa Catalana, H10, ha impulsat una inversió associada de 9,6 milions d'euros al territori. En l'àmbit de la captació d'inversions, en els últims dos anys, l'Invest in Catalonia, l'àrea de promoció i atracció d'inversions de la Direcció General d'Indústria, ha impulsat tres projectes d'inversió a la demarcació de Tarragona, que ha suposat una captació de 6,6 milions d'euros. El director general d'Indústria de la Generalitat, Joan Sureda, feia una valoració positiva de la tasca de suport a la innovació empresarial al Camp i l'Ebre feta durant els dos darrers anys.
Estem contents, satisfets de com ha anat aquests darrers anys, si bé és veritat que sempre aspirem a més i els nostres objectius són més ambiciosos, bastant més ambiciosos en el futur, i estem convençuts que amb aquest nou pla que estem preparant, amb la contribució d'acció a tot el territori i, sens dubte, amb l'ajut imprescindible del que és l'eix fonamental de les nostres activitats, que són l'empresariat, serem capaços de seguir creixent, sortir d'aquest moment complicat que tenim, però que, sens dubte, aquest país està preparat per fer això i molt més, i som moderadament optimistes pel futur, si bé, certament, és un moment complicat, però creiem que tenim la base, la solidesa, l'actitud per progressar i sortir reforçats, si més no, d'aquesta situació que tenim en aquests moments.
Pel que fa a la internacionalització de més de 60 empreses de la demarcació de Tarragona, han comptat amb serveis d'assessorament per iniciar o consolidar exportacions, implantar-se a l'exterior, aconseguir licitacions públiques internacionals o participar en missions comercials. La inversió generada en aquest àmbit ha estat de 3,2 milions d'euros.
L'informatiu de Mute.
Jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra. Fins al 15 de març a Sant Carles de la Ràpita. Degusta el millor de la cuina marinera a Can Batiste, Restaurant Llançola, Casa Ramon Mariners, Miami Campons, Restaurant Varadero, Can Víctor, Restaurant Bon Marisc, Can Manyà, Restaurant Juanjo Platja, Restaurant Les Palmeres, Restaurant L'Alberg, Restaurant Mariluz i Braseria Mar de Foc. Menús a 35 euros inclou begudes, postre, cafè i l'IVA. Més informació a www.turismelarapita.com i www.cuinalarapita.com. Fins al 15 de març, a Sant Carles de la Ràpita, jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra.
L'Ajuntament de Rasquera i l'Associació Barcelonina Canàbica d'Autoconsum van presentar davant de més de 200 veïns els detalls i els beneficis del projecte de plantació de marihuana a la població. Celebrada a porta tancada, només per als rasquerans, es tracta d'una iniciativa ideada per donar a conèixer amb exactitud els termes del projecte i resoldre els dubtes que genera abans de la consulta popular vinculant que ha de tenir lloc el pròxim dia 10 d'abril. Segons l'alcalde, Bernat Pellissa, el consistori ha rebut més de 250 currículums i s'han inscrit 25 finques al Banc de Terres. Bernat Pellissa.
Jo crec que cada hora que passa i cada hora que nosaltres al carrer expliquem la magnitud del projecte i què significa el projecte, hi ha gent que està més a favor. De fet, en els últims dies estem rebent, com tu ara dius, ofertes de finques per a que les incloguem al Banc de Terres. Estem gestionant, hi ha quasi més de 250 currículums, no tota gent de Rasquera, però majoritàriament sí, i la gent ho està veient tot com una expectativa molt positiva de cara al poble. Esperem que avui i demà la gent acabi d'entendre el projecte. Tenim fins al dia 10 per donar informació, tenim que donar molta informació, tota la informació que hem anat elaborant en aquests 8 mesos entenem que no els hi podem donar ni en 2 ni en 3 dies, tenim fins al dia 10 d'abril per a proposar-los el projecte i per a informar de tot el que estem fent, i a partir del dia 10 la gent de Rasquera tindrà l'oportunitat de votar democràticament, amb urna tancada, no com ja veus que diuen que serà una votació a la búlgara i que serà amb alçada. No, això no és una república bananera, aquí es faran les coses diners com s'hi tenen que fer, amb urna tancada i amb total democràcia. I, a més, el poble tirarà endavant el projecte si, si el 75% del poble ho respalda, perquè entenem que és una xifra que marca la democràcia real i el que la gent vol.
L'alcalde va fer pública la seva baixa com a militant d'Esquerra Republicana de Catalunya, així com de conseller comarcal de la Ribera d'Ebre per evitar polititzar la iniciativa i dedicar-s'hi en exclusiva.
Bueno, jo crec que de moment hem aconseguit que no es, polititzi. Jo penso que aquí hi ha, un èxit important. No s'ha polititzat. He deixat el meu càrrec de conseller comarcal al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i he deixat també la militància d'Esquerra Republicana, perquè jo crec que la gent del poble entendrà perfectament que en els propers mesos i propers anys necessito dedicació exclusiva pel poble de Rasquera, perquè tenim un projecte molt ambiciós en què s'ha d'estar molt al damunt, en què estem al punt de mira de tot el món, que tothom està mirant el poble de Rasquera i tenim la responsabilitat de que això surti bé. Si m'he donat de baixa d'Esquerra no és perquè jo renegui ni renunci dels meus principis, és simplement perquè no hi hagi ningú que caigui amb la tentació de polititzar el tema.
Per aquest divendres està prevista la segona i presumiblement última sessió a porta tancada d'aquesta àgora que s'allargarà amb diversos actes fins a l'assemblea del 10 d'abril.
Serveis informatius de Mute.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que aquest dissabte, dia 17 de març, a 6:45 de la tarda, al Casal d'Amposta es realitzarà la presentació de l'Assemblea Nacional Catalana Amposta, Amposta per la Independència. No és així, Manel?
Doncs així és, efectivament. Demà dissabte, a les 6 de la tarda, i al Casal d'Amposta es presentarà l'Assemblea Nacional Catalana d'Amposta, una xerrada sobre el futur econòmic de Catalunya en cas d'arribar a la independència. Centrarà aquesta presentació, una presentació que estirà a càrrec de Manel Alves, coordinador d'aquesta Assemblea Nacional de Catalunya a Amposta per la Independència, qui precisament ens parlava d'aquest acte i del programa que se seguirà.
Només té que fer això, a les 6:30 anar al Casal d'Amposta. Tenim un acte preparat que consistirà en presentar l'Assemblea Nacional Catalana aquí a Amposta, que fa ja uns mesos que està funcionant. La intervenció, o sigui, l'acte constarà de tres intervencions, una que faré jo per a començar presentant l'Assemblea d'Amposta i explicant una mica el full de ruta que té l'Assemblea Nacional Catalana marcat. Posteriorment intervindrà el Cercle Català de Negocis per explicar el tema del dèficit fiscal i com aquests diners els podríem utilitzar a Catalunya. I finalment tancarà l'acte Carme Forcadell, que és membre del Secretariat Nacional, que ens explicarà més a fons tot el tema de la situació sociopolítica i com podem portar a la Unió Europea la nostra causa.
Doncs aquest serà el programa que servirà per presentar aquesta Assemblea Nacional de Catalunya a Amposta. Cal recordar que Manel Alves ha manifestat que són ja 300 municipis catalans els que s'han adherit en aquesta Assemblea Nacional, que té per objectiu aconseguir la independència de Catalunya. Entre aquests ajuntaments està el d'Amposta, també el de Tortosa o el de l'Aldea, entre d'altres.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa avui de l'inici de les jornades sobre el desenvolupament local, la celebració d'unes jornades esportives centrades en el món de les curses de muntanya o les exposicions que estos dies es poden visitar i que són algunes de les propostes d'agenda per al cap de setmana a Alcanar. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. I efectivament, des d'Alcanar repassem algunes de les diferents propostes i activitats d'agenda que amb l'arribada del cap de setmana es presenten al nostre municipi. I seguint l'ordre cronològic, primerament hem de parlar d'aquesta xerrada que aquesta mateixa nit, concretament a partir de les 9:30 i a l'edifici de serveis agraris, pronunciarà el professor de Política Econòmica a la Universitat de Barcelona, Germà Bel. D'aquesta manera s'iniciaran aquestes primeres jornades ocupació i economia local d'Alcanar, que tindran continuïtat dilluns que ve a partir de les 7:30 de la tarda i al mateix edifici de serveis agraris amb la xerrada col·loqui que, sota el títol Presentació de les dades socioeconòmiques d'Alcanar, en este cas protagonitzarà el senyor Juan Antonio Duro, catedràtic d'Economia Local i Regional a la Rovira i Virgili. El cicle de xerrades tindrà el seu punt i final el proper dimecres, dia 21 de març, a les 8:30 de la tarda, amb la celebració de la presentació del Pla de Desenvolupament Local d'Alcanar, el millor lloc per viure, a càrrec de l'alcalde, Alfons Montserrat. Per últim, hem dit també que el proper divendres, 23 de març, i com a clausura d'aquestes jornades, se celebrarà el sopar de la segona nit de l'empresariat d'Alcanar, les Cases i Alcanar Platja, un acte en què es reconeixerà la feina de l'empresariat local amb el lliurament de premis a les empreses guardonades en 5 categories, com són l'activitat internacional d'una empresa canareva, la iniciativa emprenedora, la trajectòria empresarial, la millor empresa promoguda per una dona o la línia de negoci innovadora. Passant a d'altres propostes, parlem també de qüestions esportives. Ho avançàvem dies enrere. Per demà dissabte i el dia següent, diumenge, està prevista la celebració d'Alcanar, Cruïlla de Senders. Unes jornades esportives sobre les curses de muntanya que per demà dissabte a partir de les 8 de la tarda han organitzat una taula rodona oberta al públic i a càrrec de representants de les seleccions de curses de muntanya de Catalunya i de València. Serà, com dèiem, a les 8 de la tarda a Serveis Agraris. El dia següent, en diumenge, a partir de les 9:30 del matí, s'ha programat també un entrenament popular obert al públic en general i dirigit pels mateixos membres de les seleccions catalana i valenciana de curses de muntanya. Per últim, acabarem parlant de propostes artístiques i d'exposicions. Primerament, per recordar que continuen obertes durant tot este mes de març les diferents exposicions que al nostre municipi s'organitzaven amb motiu del Dia Internacional de la Dona. A la Casa O'Connor hi ha dues mostres, d'una banda Dones i Treballs i per l'altra Dones d'Empresa. La primera, Dones i Treballs, una mostra d'imatges històriques i actuals de les dones del nostre poble i exposicions d'imatges del concurs de fotografia que es va organitzar amb motiu de la segona trobada de dones canareves i casenques. La segona, Dones d'Empresa, una exposició itinerant cedida per l'Institut Català de les Dones. A banda d'aquestes, també a la Biblioteca Trinitat i Fabregat hi ha una altra mostra estos dies promoguda per l'Institut Català de les Dones. Quin temps tenim? L'organització de la vida quotidiana. I acabarem parlant d'una inauguració, la dels treballs pictòrics de Judit Labòria. Serà concretament a la cafeteria Padart demà dissabte a partir de les 7 de la tarda.
Serveis informatius de Mute.
Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa que a Passa celebra 20 anys de la residència Ibera amb un projecte innovador i una festa a la metro. Al 1992 es va posar en funcionament aquest servei, el primer a totes les Terres de l'Ebre. No és així, Tere?
És cert, Tomàs. La residència Ibera, dedicada a donar atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, fa 20 anys. Per celebrar-ho, ens proposen una gala benèfica que aquesta mateixa nit es realitzarà a la sala metro d'Amposta amb un espectacle per a tots els públics. El motiu de la gala és recaptar fons per un projecte que el centre portarà properament a terme, en col·laboració amb l'Escola de Disseny Esardi, per tal de decorar els espais individualitzats amb les preferències dels seus usuaris. Ens ho explicava Maria José Cid, directora del centre.
Mira, jo l'any passat vaig anar per Castilla León a fer visites en altres directors de serveis i a Valladolid concretament vaig veure una residència que em va deixar al·lucinada, perquè les habitacions, les parets, estaven pintades a la pròpia paret, diferent de res que jo hagués vist abans, en paisatges, en motius del fons del mar, i jo vaig preguntar, com ho habéis hecho esto? I em van dir, és un conveni con la Escuela de Arte de Valladolid, i a mi allò se'm va quedar al cap, perquè la nostra residència és pública, gestionada per a Passa, però és pública, és de la Generalitat. Llavors els espais són els que són, no podem nosaltres fer obres, no hi ha habitacions individuals, són habitacions triples, i clar, el repte meu era intentar individualitzar, personalitzar una miqueta més els espais. Llavors, bueno, vaig anar a parlar en Esardi, que és l'Escola d'Art d'Amposta allà al castell, i a la directora i a la cap d'estudis els vaig explicar la idea, i bueno, allò va ser genial, perquè són persones molt obertes en això, de fet han fet altres projectes.
D'aquesta manera s'ha portat a terme un estudi i perfil de les preferències dels usuaris per poder pintar i decorar els espais.
Tenir present el gust de cadascun de les persones que dorm en aquells espais. Moltes d'aquestes persones no poden parlar, no es poden comunicar, i el que han fet és un perfil de les seues preferències en quant a gustos, en quant a tactes, en quant a motius. Llavors ara estan fent tot un projecte, tot l'alumnat de l'Escola d'Art, per a pintar aquells espais. Clar, la mà d'obra la tindrem perquè la faran esta gent, però els materials aquí poden ser molt cars, perquè bueno, els banys, per exemple, volen pintar del sostre unes estrelletes platejades, volen pintar uns núvols, a dir, bueno, estos materials ens requereixen de recollir uns cèntims.
La gala començarà a partir de les 11 de la nit a la sala Metro, que ha cedit les instal·lacions. Constarà de diverses actuacions en les que hi col·laboren molts artistes ebrencs d'una manera desinteressada i, tal com hem dit, està adreçada a tots els públics.
Hi haran monòlegs, hi haran xistes, hi haran duos que cantaran, que ballaran, i bueno, molts de cara a un públic determinat. A partir de les 2 de la matinada, bueno, uns discjòqueis coneguts faran 20 anys de la residència, 20 anys de música, i faran un remember dels anys 80 fins ara, a la resta de sales. Mm-hmm. Llavors, bueno, pensem que pot ser una nit bonica, una nit de passar-se-ho bé sobretot, però també d'ajudar a una causa que creiem, bueno, interessant.
El preu de l'entrada és de 10 euros, amb consumició inclosa, però també hi ha una fila zero per a aquells que no puguin participar.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bon cap de setmana.